Les 12 i 52 minuts, continua la Copa i continuem el Matí de Menorca, continuem amb la tertúlia de divendres, encara amb l'equip reduït, però esperant que la setmana que ve ja recuperar un efectiu que ha estat, entre comentes, de vacances durant un mes, quasi. Bé, saludem els que tenim aquí, via telefònica. En Joan León, bon dia.
Molt bon dia a tothom.
En sa boca plena. Bon profit, Joan. Bon profit. I en Toni Fabré. Toni, molt bon dia.
Molt bon dia, des d'aquí.
Idò, sí. Bueno, m'assembla que la setmana que ve, si tot va bé, tornem a comptar nosaltres amb en José Barber, que avui bueno, m'assembla que l'envien ja que seva.
Sí, avui he rebut una notificació de que a través del WhatsApp teu, en què sembla que el donen d'alta, i estic realment content i satisfet de que s'hagi recuperat tot molt bé i que la setmana que ve el puguem tenir entre nosaltres. No. Per discutir, discrepar i, sobretot, arribar a acords com sempre han arribat.
Molt bé. I doncs, Joan, que tu que ets de ram sanitari, ha estat un ràpid o lento? Ha fet un mes en es meteorofila. Els temps raonables en aquests casos?
Bueno, jo crec que sí, perquè el que té ell, no és moco de pavo, hi ha que anar molt al tanto. I el més important d'aquestes patologies no és el que te fan o el que te deixin de fer, sinó la convalescència. La convalescència és molt important perquè hi entra dieta, hi entra repòs, hi entra posar-te fort, acostumar-te a coses que no fas i ara t'has de fer. Dir, la convalescència és molt important. Per tant, no hi ha que... Poca broma amb això.
Sí, sí, però...
És molta enhorabona en José perquè això és una etapa superada. Ara ha de superar la convalescència i posar-se fort i tornar a discrepar amb en Toni, perquè jo no discrepa gaire, però...
Molt bé, bueno, per la gent que mos escolti i no sapi qui és en José, perquè potser són oients que s'han incorporat nous. José és un col·laborador de fa molt d'anys que fins ara està ostomitzat, ha fet un any ostomitzat en tractaments de quimio i tot el que posen en aquests casos, i que fa un mes li han revertit l'operació perquè pugui tornar a fer vida normal.
Ostomitzat i són de basical.
Exactament. Com sempre convé tenir un especialista en temes sanitaris en el costat que t'informi. Però dir-li a José i als oients que jo, per l'experiència familiar que tinc, que a ma mare li van fer el mateix i està perfecte, vull dir que cap problema.
Ànimo, José.
Ànimo, José. Vinga. Que volíeu començar? Xerrant de t'espies o xerrant de coses locals? Perquè resulta que s'ha aixecat una gran polèmica amb aquest possible espionatge del govern espanyol cap als catalans, i sembla que han caigut de sabre els catalans i tots els que et senten espiats, perquè tots els governs tenen un servei d'intel·ligència, que sona més bé dir d'intel·ligència que no dir d'espionatge, però tots entenen, per motius polítics o per motius comercials, els estats s'espien, les empreses també s'espien. No sé, Toni, tu que ets part dels espiadors.
Jo soc part dels espiadors, jo sempre espiï, m'agrada. Jo tenia un conco que li deien s'espia.
Ah, sí?
Ah, sí, senzillament perquè es veu que feia un cert temps a suar a la finestra i de tant en tant sempre xuava i li deien en Joan s'espia. De gran record. Evidentment, el que dius és de bo. O sigui, jo no conec que que estic amb els assumptes que és d'un pot de política, que no hi hagi cap estat que no espiï. Dic estat, sí. En el sentit, no sols espiar a determinats temes econòmics, polítics, socials, etc., sinó que una manera d'espiar, o sigui, inclús, veure la seva opinió de el que pensen per coordinar i, en certa manera, reconduir determinades accions. El que no puc entendre, en el cas aquest dels famosos Pegasus, que es veu que ha rascat les vestidures de molta gent, que inclús en el nivell europeu es vol investigar. Però és evident que tots els estats, totes les empreses, grans empreses, unes amb les altres, els grans lobbies, a inclús la mateixa economia, espies en determinades tendències. Una altra cosa és que la gent es pensi que, evidentment, intervenir un mòbil particular o que afecti la intimitat de les persones, evidentment, això va en contra d'un dret personal important. I, per tant, si hi ha qualcú que espia determinades persones, evidentment, hi ha d'haver una causa concreta i amb un permís, en aquest cas nostre, d'un jutge que autoritzi aquesta actuació. Però el concepte de la polèmica que duit aquests espies, duit ahir a una convalidació d'un decret boníssim per a tots els ciutadans, no puc entendre que mesclin ous en caragols. I també vull tirar una llançada en contra d'un partit que es diu constitucional, que és en aquest cas del PP, que no voti o no s'estengui per aconseguir una cosa bona per a tots els ciutadans. No ho puc entendre. I fer el joc indirectament a que el responsable de que el govern hagués tingut problemes no és el govern en aquest cas, sinó que era el PP, perquè bastava que hagués demostrat un sentit d'estat i un bon fet per la ciutadania, que hagués dit des del principi, aport, ajut, m'estenc en aquestes mesures que són bones per a tots els ciutadans i no permet que agafin un as que un dia puguin emprar tant Bildu com Esquerra Republicana.
Joan, què trobes d'aquesta qüestió, tu?
Mira, jo avui de matí m'he tragat, i ho dic així, que m'he tragat tot el que ha fet i declarat el senyor Aragonès, i m'ha agafat hasta oi i tot sentint-lo. Perquè de tot el que ha dit, que no, vos ho resumirem una cop. Jo estic d'acord en què s'ha estat espiï mentre no m'espiïn a jo. Jo vull espiar, però els altres que no m'espiïn a jo. I jo vull tenir dret i part sobre tota la informació que pugui, perquè ja ho va dir un ex-jefe teu, Toni, va dir que la informació era poder.
Evidentment.
I l'Aragonès en això ho sap. Diu, jo vull tenir tota la informació possible de la gent, els catalans, a 1 d'octubre, la Generalitat tenia tota la informació que eren dades personals de la població catalana, i ells els van emprar molt malament. Però això sí, ells els volen emprar, però no vol que els altres els emprinen bé.
Amb això té tot de ser, o sigui, la Generalitat espiava i segueix espiant a través dels seus serveis interns dels Mossos.
I a través de la KGB.
No, això ni vull entrar.
Sí,
No, no, però el seu problema és que...
No hem d'oblidar, Toni, que un dels màxims i més bons apoyos que pot tenir avui la Generalitat és el senyor Putin i el senyor Puigdemont a través del senyor Putin.
Bueno, això està per demostrar i jo no faré un casus belli. Però el que ratllàvem és que els serveis d'informació dels Mossos d'Esquadra també investiguen i espien, ho direm d'aquesta manera, a la societat catalana perquè l'Estat o el govern català pugui tenir la màxima informació de totes les tendències que es produeixen. I això és un fet inqüestionable. Per tant, voler fer un casus bèl·lic en contra de l'estat general, inclús aprofitant aquest petit afer, que jo li dic petit, i molts consideren gros, per les implicacions personals que pugui tenir, això ho deixaré a part, que vulguin inclús desestabilitzar un govern i una llei fonamental per a tots els espanyols.
Després jo també, amb el tema que, sí, i amb això ja acabaré, amb aquest tema, si en Toni té més coses, dic, ho digui, però jo crec que la fal·làcia més grossa que s'ha dit sobre el tema Pegasus és que només es ven a estats, a governs. Això és una fal·làcia, una mentida, cosa sèria, perquè un senyor que ha fet un programa, això no és res més que una aplicació, aquest senyor, en el qui li pagui, li vendrà. Sigui la Generalitat, sigui els Inditex, sigui els qui sigui. Els qui pagui tindrà aquesta aplicació.
Molt bé. I bueno, s'ha de ser molt innocent per pensar que no hi ha cap estat que no tingui un servei d'intel·ligència que serveix per això, per saber què fan els veïns, per saber si un té un negoci millor. Jo, a això de l'espionatge, record que a les fires que fan a Madrid de sabates hi ha molt d'estants que estan tancats en una fortalesa perquè ningú faci fotos i ningú espiï el que fan els altres.
Bueno, aquest tema que dius les sabates es vol pràctic a nivell de Ciutadella, quan molta gent de Ciutadella anaven a espiar i sobretot copiaven lo d'Itàlia, sí, etc. I qualcú li pagaven el passatge per anigués a la fira aquella famosa
de Milán,
sí, sí, on, sí, i del mateix que fan els japonesos, sí, que no fan res més que fer fotos, sí. I després...
Per això, perquè els primers anys, fa molt d'anys sí que veus molt de japonesos que fan fotos amb màquines, però els espanyols i els italians van blindats estants d'aquestes fires i només hi entraves si tenies invitació. Exacte. I més hi havia allà una senyoreta que si no estàs a la llista de convidats no deixava passar. Per això, per no copiar els modelos.
Exacte.
Que l'espionatge és una cosa que a nivell polític, a nivell industrial, s'ha fet sempre, i és que s'espanti d'aquestes coses, que sembla que no viuen en aquest món. I segur que fins i tot les repúbliques no nates ja tenen serveis d'espionatge. Vinga, escolta, l'Iris publicava aquesta setmana un comentari sobre els possibles candidats i candidates a la valia de Ciutadella. És, vull dir, a tu, Toni, que t'ho has mirat, què te sembla?
Hombre, jo me sembla que hi ha qualque simptomatologia que convé acabar d'analitzar. Vaig veure a nivell inclús de que hi ha hagut una convocatòria de més per...
Ara més, és més prèmium.
Ara més per Balears, per tenir una veu a Madrid, en certa manera, el que vol aglutinar determinades coses. I si això ho posam a nivell insular, tenc que veure que tal vegada hi ha qualque partit, o molts de partits, que poden tenir problemàtiques a hora de formar unes llistes engrescadores per les properes eleccions. I en l'Iris, concretament, apareixen ja qualcun, com per exemple a nivell de PSOE, que és la nostra secretària local general.
Tu deus saber cosa de PSOE?
No, jo no som de l'executiva.
Tu metges un vocal.
Jo som, no, ni siquiera vocal.
Sí, no pot amullar prenda ara, perquè si no seria com ben igual que emprar Pegasus.
No, Pegasus, perquè no tinc aquest servei d'informació i, a més, jo som una persona un poc que vaig en el meu aire. Jo vaig en el meu aire i gap d'aquí i d'allà i veig ben igual que un colomà.
Però són dones perillosos, Toni, que no, venen en el seu aire i a la xoca.
No són perillosos, ja saps que fa molt d'anys que som un addicte a les meues sigles, a la meva manera de pensar i de raonar en certa manera. Però sí que és de bo.
Sí, però no fas el cafè amb els del PSOE, fas el cafè amb els del PP.
No, faig el cafè amb gent del PP, amb gent del PSOE, amb gent independent, amb gent futbolera, amb gent del Barça, amb gent del Madrid, i convé fer el cafè amb tothom i rebre informació, perquè mai la informació deixa de ser valuosa per poder tu agafar un criteri, en certa manera.
Això el que me va no fer gràcia, perquè no m'han pecat de gràcia quan tu m'he de representar jo a Madrid, però me va fer gràcia que diguessin que en aquest partit perquè Menorca tingués representació a Madrid. Abans, aquesta cançó, a la cantada és PSOE, la cantada és PP, la cantada Aliança Popular, a la cantada el Partit Socialista Català, a la Esquerra Republicana, la cantada tothom en aquesta cançó. Però a Menorca, què és que han duit tots aquests que han cantat la cançó de tenir una representació a Madrid? Què és que han duit per Menorca? Res ni un fil. Els alcaldes han hagut de rascar les sabates i anar a calcigar despatxos i anar a ratllar amb bacet i amb bacallà altre.
Mira, això cau per la seu pròpia pot, Joan. O sigui, tots els partits d'àmbit estatal que tenen representació a Menorca duen coses a Madrid en funció de Menorca. Una altra cosa és que
els
hi facin cas una cosa. Però ja que dius això, te diré una cosa. Te'n recordes tu del poliesportiu de Ciutadella? Pues, el poliesportiu de Ciutadella va ser una esmena del meu company Toni Villalonga Riudavets, quan era senador, que va introduir una esmena en nombre de 303, que quan la van desarrollar hi va haver 300 milions de pessetes per al poliesportiu de Ciutadella.
El Toni era un home molt viu, però...
Bueno, però encara és viu.
No. El que fa falta són persones informades avui en dia, perquè es perden a vegades moltes inversions degut a que no arriba la informació en els ajuntaments o en el Consell de que hi ha possibilitat d'aconseguir tal qual ajuda de Madrid o de Brussel·les, per exemple.
Evidentment, l'altre dia que va sortir el tema de que l'Ajuntament de Ciutadella hi havia d'haver una persona que suposo que hi és, però hi hauria de ser si no hi és, que hauria de cada dia llegir el butlletí oficial de l'Estat i el butlletí de la Comunitat Econòmica Europea. Per sobre què és el que ha fet en el municipi i què és el que podem aconseguir de les institucions, tant europees com estatals. I me sembla que això falla. I la prova de que falla ha estat el desbujot, que no ho tornaré a dir. Si nosaltres fa 2 anys haguessin sapigut, com ho havien de saber, que no volien d'emprar, per exemple,
escopetes,
podrien encarregar o manllevar, si voleu, els trabucs de la fira de Solla o del Coll, i hagueren pogut matar el bujot tradicionalment. I com això, moltes coses, Joan, moltes coses es perden per falta d'informació.
Sobre el bujot, jo tinc que dir una cosa. Mireu, en xerràvem amb un senyor que és part i quart amb el tema de les societats de recreatives de Ciutadella, que el bujot enguany, tot i que hi ha hagut moltes veus que han estat en contra de que no hi hagués escopetes, hi ha hagut moltes veus que han estat a favor de que no hi hagués escopetes. I la contrarietat, diguem-ho així, es va solventar per part d'almenys de les tres societats que jo tinc coneixement. Les tres societats ho van solventar de dalt de tot, tant Esborn com el Casino Nou, com Cas Padres, ho van fer de dalt de tot, sense escopetes i cap...
Bueno, això evidentment...
Per tant, i dic jo, si això s'has fet així, i ningú s'ha rasgat les vestidures, amb altres temes, i no vull dir quin,
també,
amb altres temes, si s'introduïés d'aquesta manera, tal vegada no remugaria tant la gent i podria agafar i comptar amb una altra cosa a Ciutadella que seria impensable. Però hasta aquí puedo leer.
Si xerres d'una cosa impensable a Ciutadella, supos que te refereixes a Sant Joan i ses dones. Segur, Joan.
Tu lo has dicho, va dir Jesús.
No, quan tu vas dir això, tu lo has dicho. No me sona aquest aspecte.
Bé, igual.
A Jesús li van demanar si era rei. I ell va contestar.
Les monedes, del César i del César.
Escolteu, ja que això heu de demanar coses a Madrid, el Consell de Medi Ambient en Illanes, el Consell del Govern Balear, reclama que Madrid defineixi les àrees marines on posar energia eòlica. Sí. I jo record que Menorca, que tema fa uns mesos, se va mig xerrar, després en fora, que no es vegin, i automàticament, escant d'un dia, es va sortir de que, curiosament, en el tros on volien posar els molins i passava, hi havia una ruta que passava en catxalotes per allà. I que no posaríem molins.
No.
Que trobava que ho aconseguirem, ha de posar molins, perquè ha reconegut el Consell que només amb els molins i amb les plaques no arribarem al 100% de les necessitats energètiques que tenim avui en dia.
Això té raó.
És a dir que...
No sols això.
No posarem al pagador perquè Dinamarca en té un munt
per allà no n'hi ha tants de catxalotes. Nosaltres tenim una ruta, aquí és molt en fora. Però automàticament això també hi ha hagut la manera d'obtenir energia a través de les marees, una cosa que es diu marea motriz, que inclús és molt més barat que posar els molins.
Unes turbines.
I que es poden posar les turbines a la vorera de la mà, i inclús es poden regular per amunt i per avall, tenen un cost molt... més a baix i poden ser tant o més eficients, perquè sola de la mà sempre hi ha oles.
Però nosaltres no tenim marees aquí, no tenim grans oscil·lacions.
No tenim grans oscil·lacions.
Crec que té menys impacte. Unes plaques solars a unes tanques de Sant Salomó, per dir alguna cosa, que no un molí damunt la mà. Jo crec que té menys impacte que sempre la placa solar.
Bé, però sempre trobaran qualque cosa. Vull dir, no hi ha problema. Aquí a Menorca...
I el que demana el govern local nostre a través de Nillanes és que a la zona que és competència de l'Estat, pogués ell delimitar a on te la podríem posar, i això, evidentment, dependirà d'oceanògrafes per una banda, biòlegues per una altra, gent experta en medi ambient, i sobretot de determinades emigracions, com podrien ser els famosos ballenes, catxalotes, delfins i altres espècies marines.
Molt bé. Escolta, Joan, tu sols anar amb bicicleta bastantes, va?
Mira, ara estic a punt de posar massa roba per anar-hi.
Bueno, però espera un quart encara. Sols anar per Puntanati, a vegades?
Sí, que hi vaig.
Vale. No saben si les bicicletes podran passar en l'estiu per anar a veure la posta de sol, perquè hi volen que hi vagi una...
Poden passar. Perquè podem entrar dins el carril... el que és el carril bici de la costa litoral, no el camí de cavalls, és costa litoral, i nosaltres a través d'allà podem entrar dins les tanques i en la bicicleta de muntanya, com és lògic, podem anar fins ran de la mà.
Exacte. Però vull dir, que vos sembla aquesta regulació de l'accés, que vos sembla? Que ara només s'hi pugui anar amb bus?
Allò m'assembla molt malament, te diré per què. M'assembla molt malament i te diré per què. Perquè la posta de sol, es pot veure de per molt de puestos, molts, moltíssims. Jo me deman, i crec que seria feina de l'Ajuntament o del Consell Insular, és averiguar per què és que a Faronati hi ha aquesta gran cola, hi ha aquesta gran migració, perquè això és una migració...
Perquè està de moda, per el que sigui.
De cotxos, cada dia, i si és rentable... No. Posar un bus lançadera, perquè el bus lançadera de Macarella ahir va tot el dia.
Sí.
A Faronati només hi anarà de 7 a 8 del vespre i de les 9 del vespre a les 10.
I quant de viatges, farà? Quanta gent hi podrà anar? Perquè, clar, un microbús ni cap en 20 de persones. Ja, no ho sé. Jo, mira, a sota dels puestos de moda, jo recordo que fa molts anys vaig anar a Eivissa, a lo que era el Cafè del Mar, que està de moda, vull dir, bueno, demà fa discos de música chill out, i van unes portades fantàstiques i tal, i està a Sant Antoni, a Eivissa. I m'hi van manar els companys de Copa Eivissa allà. I jo, és un xiringuito, que aquí li diríem un xiringuito de mala mort, rodejat de pedres amb punxes que tassaves i quedaves allà amb el cul, clapies a les totes, i tothom allà esperant que es posés el sol. Vet cert que allà a Eivissa molta gent s'entretenia fumant cosetes.
I aquí, supos
que...
xiringuitos de Formentera.
Sí, exacte. Són
xiringuitos de Formentera. Això són xiringuitos de mala mort.
Aquí no els voldríem. I ara allà ens volen saludar. Aquí ara tenim balnearis, a les platges. Sí. No són xiringuitos. No,
però, per exemple, un altre puesto emblemàtic de posa de sol...
Cavalleria.
Sí. Un altre puesto és el Pont d'Engil. Un altre puesto era la Gala Blanca.
Sí,
i se'ls posava. O sigui, és un problema de moda.
Sí.
Jo, amb això, no tinc un criteri. Però me preocupa, en certa manera, prohibir per prohibir, controlar per controlar, i afectar, en certa manera, a determinades llibertats.
També és cert, però, que, per exemple, anar a Puntanati, així, sense cap tipus de control, era una mica problemàtic per ser candidat de cotxos que hi havia, per ser candidat de cotxos que no trobaven aparcament, que aparcaven per la vorera. Ara el Consell Insular va començar a esplanar una tanca i l'ha tornada a refer en les pedres perquè
aquest
equip de govern no
hi va venir d'acord. En aquesta tanca hi vaig anar aquest hivern amb una excursió que vaig fer un curs d'un fòssils, i van anar allà amb en Cardona, el mestre, exalumne meu també, evidentment, però hi van anar a veure inclús a veure els fòssils de la tortuga gegant de Menorca, juntament amb el coni gegant, tal i qual. I van anar a la Puntanati. I van anar a l'aparcament. Evidentment, jo, Toni Febrer, tinc que dir que l'ampliació que es volia fer, jo hauria dit xapó. I si allà no afectava, perquè no afectava absolutament res, cap tipus de paratge, sí. I és una manera de col·locar allà 200, 300 o 400, si vols, cotxos, per dues horetes, que després se'n van i queda tot exactament igual.
Per aquí van a ser.
Sí, jo me sembla que en el Consell Insular el que passa és que prenen unes decisions vegades i segons com s'ho prenen algun dels components de l'equip de govern, que hem de recordar que són tres, tornen enrere. Ara, per exemple, amb el tema dels taxis i dels VTCs, hi ha hagut una polèmica entre els demés i els de Podem, perquè us troben que això dels VTCs és massa elitista i els altres troben que
però no és un problema de elitisme, és un problema que hauran d'agafar una directiva europea que ja els hi marca, política, que no pots, en certa manera, aturar determinat tipus de llibertats i determinat tipus de negocis. Podrem estar d'acord amb el concepte de que si Menorca, igual que Formentera, pot limitar o no limitar la quantitat de cotxos. No?
Formentera ho ha fet.
Que ho ha fet. Per tant, una altra cosa se soi no dur a un elitisme. Per cert, recordant això de l'elitisme, canviaré de tèrtio, Joan.
Vinga.
I és senzillament que he vist una certa polèmica en el diari aquesta setmana que fa relació a que Balears resulta que és una de les comunitats que tenim el nivell més baix de selectivitat.
Si aprova quasi tothom...
No, però no és un problema de que aprovi tothom, és un problema de que resulta que és el nivell més baix perquè tenim un 6,5, per exemple, de mitja, i com una altra banda tenim 7. Bueno, i d'ara aquí vull dir que les notes de selectivitat els marca la universitat. Primer, no els centres docents.
Val, per tant, la universitat...
Per tant, la universitat el que té que fer... No, la universitat el que té que fer, i ho dic jo... i som un nonato amb això...
Bueno, ets estat director d'un institut.
Sí, però sobretot el que hauria de fer és adequar les proves de selectivitat a el que se fa en els instituts. No pensar que els instituts són responsables de les notes de selectivitat, perquè si aplicam la llei actual i resulta que l'esforç intel·lectual o de dedicació d'un estudiant no val per res, determinades assignatures pot aprovar, pot passar sense aprovar, o te donen el títol sense qual, la responsabilitat no és dels centres. La responsabilitat de la nota de selectivitat és de qui posa l'examen de selectivitat, que és universitat. I la universitat el que hauria d'adequar et s'aprova a el que fan els centres.
S'haurien de coordinar una miqueta i doncs el món universitari amb el món de
si,
instituts.
Per exemple, si a Biologia, que això sí que ho sé, demanessin com a prova concepto de cèl·lula i això val 10 punts, t'assegur que tindríem el màxim, perquè tothom ho sabria. Lucas, bueno, suposo que tothom ho sabria.
Se suposa que si ho haguessin estudiat ho sabria.
Bueno, se suposa que el plan d'estudis va encaminat, em pot dir que els darrers 3-4 mesos que hi falten a una persona per presentar-se a la selectivitat, van encaminats més que res a aprovar l'examen.
Sí, però l'examen, Joan, però l'examen...
Aquí ja entraríem amb el tema Pegaso.
No. No. Clar, és que, però el problema...
És que no n'hi ha qui en sort, que és que no l'examen
no,
serà.
No, no. És que, mira, o sigui, la norma, en certa manera, és, per el que sé i conec, és que a partir d'ara, d'aquí 15 dies, per exemple, moltes assignatures de batxiller, de segon de batxiller que tenen que anar a selectivitat, hauran acabat el seu programa. I pràcticament durant un mes o mig mes, el que li vulguis donar tu, l'únic que fan és preparar els alumnes per treure la màxima nota per poder ells anar allà on puguin anar. I aquí és quan juga que és qui posa la nota, qui posa la prova, no és l'institut,
és
la universitat. I ara jo automàticament faig una pregunta. Per què la Universitat de les Illes Balears amb la facultat de Medicina. Pràcticament no hi ha cap balear que estudia Medicina i són ocupades pràcticament per canaris i altra gent de fora que té més nota. No ho sabíeu, no, això?
No.
Està comprovat i constatat. Sí, la Universitat de les Illes Balears adequa la nota de selectivitat o la prova de selectivitat a saber el que realment fan els centres docents. Tal vegada, la nota de selectivitat dels nostres conciutadans estaria a nivell per poder cursar inclús la medicina a altres centres docents.
Molt bé. I, escolteu, ja que xerrant de feina i d'estudis, no vos cridis l'atenció que ara surten notícies de que moltes empreses certen gent, ara empreses sobretot turístiques, de restauració, en la quantitat de gent aturada que hi ha, que no trobin gent per fer feina, vull dir, no vos sembla una mica estrany, Joan?
Això va quedar en el tintero la setmana passada.
Vida, vinga, ho traïm.
Perquè me vau dir de això la setmana que ve. Els hotels cerquen personal.
Sí.
Els hotels cerquen personal. Però cerquen personal qualificat. Hmm. El personal que està qualificat d'aquí no hi va d'hotels. Tothom, manobres, avui de matí deien que en faltaven 700.000 a Espanya. Hmm. tenim 4 milions o 5 de parats.
Però no tots són manobres.
Però vam, 700.000 places de manobre i que no trobin personal. Que no troben personal. Ara volen... Només us posaré un exemple. Els sindicats, aquesta setmana, s'han despenjat en què volen.
Més inspectors.
Les Kellys, les Kellys, per a jubilar-les. O sigui, jubilar aquestes persones en els 60 anys, per exemple, no? Pues, després ens has de substituir en aquestes persones. I per qui ens substitueixes? Que hauràs d'ensenyar gent, i la gent no hi vol anar. La gent, hi ha una mitja de gent de 40, 50 anys que fan feina, que si ets a prejubilós en els 60, et trobaràs amb un altre buit que no podran accedir. Ja. I dic jo, si volen prejubilar aquestes persones, en vez de a una camarera de piso d'un hotel que fa 24 habitacions, que la volen prejubilar, que no la prejubilin, però que li donin 18 habitacions només. I veuràs com no sabrà, però això no hi juguen.
Després altres...
El personal vol viure un puesto i no pot pagar el lloguer astronòmic.
Per això diuen...
Astronòmic, que es demana.
El personal hauria...
Una persona que cobra 1.200 euros...
Clar, que cobri més el personal. N'hi ha que diuen, si el personal cobrés més...
Accediria
més fàcilment a una feina si cobrés més. I després també hi ha aquella picaresca que escolta, si jo sense fer feina he de cobrar el mateix que fent feina, m'estic més viure de les ajudes i el que m'ha donat l'estat. També és una altra.
Mira, me van mostrar a on vivia una persona a Eivissa. A Eivissa. Faguem feines. On vivia una cotxeria amb una cortina i una portota que, si no li cau damunt un dia, caurà quan sigui a fer feina, des de l'ego és vergonyós que s'estat comporti aquestes coses i que una persona hagi d'anar a llogar un cotxitril un preu astronòmic a mal viure. Ja. Això, des de l'ego, no hi ha dret. Jo que lloguin un pis i demanin 1.000 euros, me sembla molt bé, però un pis... en condicions. Però un cotximant, senyores, és el jutjat de guàrdia, això.
Menys d'un minut per acabar, Toni, allò darrer sobre aquesta qüestió.
Aquesta qüestió queda clar, o sigui, ja que llegia avui, per exemple, a nivell del Menorca, i no se tracta de fer propaganda, hi ha una cosa molt clara. Un treballador que decideix qui venir no pot venir perquè li demanen per un apartament més de 500 euros. I, per una altra banda, és evident que les conselleries govern el que volen fer és controlar, perquè jo recordo antigament que cada hotel o cada grup d'apartaments en els seus empleats tenien residències i donaven, i aquestes residències s'han passat a llogar-se a les habitacions i vivendes per a altra gent. Per tant, allò em sembla que es pot regular. Una altra cosa és la picaresca i la voluntat d'aclarir determinades coses.
Molt bé. Joan, 15 segons per dir cosa o per despedir-te, el que tu vulguis. Podràs anar a agafar la bicicleta, ja, vinga.
Jo, un abraç molt gros en José, ja, estic molt content de que estigui recuperat, i si demà, o sigui, demà, dilluns, perdó, si dilluns es troba amb ànimos, la vull escoltar.
Me sembla que sí, que ja vol tornar dilluns, sí, vinga.
Bé, i sobretot, i jo, per dia-ho de maig, demano que encara hi hagi consciència obrera i sobretot consciència de salut del Covid. No vos n'oblideu del Covid.
Adéu, bon dia. Adéu, adéu. Acaba la tertúlia i ara d'aquí a la una i mitja uns minutets per escoltar les sensacions musicals amb Antoni Salvador, després el mirall de l'Església amb Antoni Fullana i el seu equip de col·laboradors.